diguem-ne, segurament el canvi és molt important per entendre'ns, no? El resultat final. El Manuel Valdés és el gerent d'Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i avui ens ha acompanyat en directe al matí a Ràdio Estel per explicar què és el que passarà des del punt de vista de les obres a partir d'aquest mes de juliol, ja en març i també el mes d'agost. Senyor Valdés, un plaer, gràcies per haver-hi estat.
Igualment, molt bon dia.
Que vagi molt bé amb el Manuel Valdés. Hem arribat al punt de les 9 del matí. Temps d'obrir el temps de tertúlia aquí a Ràdio Estel, just després de la publicitat.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Després de la meva festa em poso de debò amb l'esport.
Quina casualitat! Celebrar el teu aniversari amb les segones rebaixes del Corte Inglés amb fins al 50% de descompte en una selecció de roba, calçat i complements de Nike, Adidas, Puma, Asics...
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
A 4 minuts que passen d'aquest dimarts, algú em deia, fa una estona estic que era dilluns. Doncs no, és dimarts, que el dilluns ja el vam fer, i ja el vam fer ahir, i va anar molt bé, i ja està, ja és història. Avui ja és dimarts, és 12 de juliol, i obrim el temps de tertúlia avui amb el Sergi de Maia. Com estàs, Sergi? Ben tornat.
Hola, bon dia, molt bé.
Molt bon dia, Imma Lucas, bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Josep Maria Martí Rigau, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, va, que estem aquí. Ara escoltàvem el senyor Valdés, jo ara us comentava, micròfon tancat. Alguna cosa em diu que el mes de setembre hi haurà molta gent desconcertada quan intenti anar amb cotxe pel centre de la ciutat de Barcelona. Ja no per la Via Laietana, diguem-ne, que mira, la Via Laietana et pot suposar un inconvenient més o menys gran, però tens clar que és la Via Laietana i ja està. És un sol carrer. Però tota aquesta zona d'aquests espais verds, no tant pels eixos verds en si, diguem-ne, sinó per això que comentava el senyor Valdés, no? Que deia, bueno, doncs començarà a haver-hi moments en què t'obligaran a anar a la dreta o a anar a l'esquerra i desapareix aquesta concepció històrica de que l'Eixample era molt fàcil, no? Diguem-ne, era... Si miraves en vertical, pujada, baixada, pujada, baixada, pujada, baixada, i si anaves en horitzontal, esquerra, dreta, esquerra, dreta, i a partir d'aquí podies manegar-te pràcticament sense mirar la guia de carrers. I això el mes de setembre ja no serà així. I a la gent, diguem-ne, quan li toques la rutina i l'obligues a anar una mica més a poc amb el cotxe, són mals companys de viatge, per entendre'ns, eh?
Bueno, jo, si ara que agafant, diguem, el que plantejaves, no sé si ho tindrem més fàcil o més difícil per anar amb cotxe, però igual el problema és això, és posar sempre en el centre l'òptica dels conductors, no? O sigui, potser per anar caminant sí que ho tindrem més fàcil. Potser per anar amb bici també ho tindrem més fàcil, no? Jo crec que hem tingut una mobilitat, no només a Barcelona, a totes les grans ciutats. De fet, tot l'urbanisme, ja no només interior de ciutat, sinó el que ens relliga amb entre elles, molt centrat en el cotxe. Per tant, qualsevol intervenció que es faci sembla que pot ser un daltabaix o un caos, perquè és el gran protagonista, no? I sembla que sigui la mesura d'una mica de totes les coses que es fan relacionades amb la mobilitat, en funció de si li afecta més o menys, en funció de si és més còmode o menys còmode, en funció de si ho té més fàcil o no, més ràpid o no. I potser aquest és el problema, no? Potser el que hem de començar és a posar el focus en la major part de la mobilitat, que en realitat no és la del cotxe, no? La majoria de la ciutadania es desplaça caminant, es desplaça en transport públic, es desplaça cada cop més en bicicleta, i entenc que aquestes reformes també es fan per promoure que precisament aquestes vies majoritàries i, a més, sostenibles, no? I que, per tant, són el futur de la mobilitat, doncs tinguin més espai, un espai que el cotxe, durant les últimes dècades, perquè ha sigut un procés també progressiu, havia anat arrenconant. És a dir, cada cop anava guanyant més espai, no? I és d'uns anys ençà que això s'està intentant revertir. Jo crec que, encertadament, insisteixo, per una qüestió de benestar, diguem, de qualitat de vida de les persones, no? Per recuperar l'espai públic, que s'havia quedat molt empetitit, és bastant frapant la manca, per exemple, d'espai públic que tenim a l'Eixample, en particular. La manca de verd, la manca de parcs, però, insisteixo, la manca d'espai, de jocs on jugar, no? Jo soc pare, vas amb els fills, els portes al col·le i carai, sembla una gincana, no? Em fa gràcia quan diuen, no, és que ara no podem fer tota la Gran Via, haurem de girar. Bé, jo quan vaig caminant, que hauria de ser, insisteixo, el centre, diguem, de la mobilitat de qualsevol ciutat, haig de fer mil i un girs. Mil i un girs. No hi ha cap desplaçament que sigui recte i directe, no? Però, en canvi, això sembla que no preocupi. Jo crec que una transició que faci, diguem, que el trànsit sigui més pacífic, que aquesta mobilitat sigui més fàcil, més accessible per tothom, no? Pensant precisament en els sectors més vulnerables, els nens, les persones amb discapacitat, etc. Doncs és una bona reforma que, a més, va en la línia del que està fent la major part de ciutats europees, eh? En això, diguem, no és Barcelona l'excepció. Més aviat ho serien altres ciutats, com Madrid, que tenen encara una visió, en aquest sentit, jo crec, bastant anquilosada. Però si mires el panorama europeu, te'n vas a París, estan fent això. Te'n vas a Londres, estan fent això. Te'n vas a Múnich, estan fent això. A Frankfurt, a Berlín, a Oslo, a tot arreu, no? Per tant, és un canvi de paradigma, jo crec que en sentit positiu.
Aleshores, jo crec que, i agafant, eh? O sigui, vaig agafar pinzellades de tot el que has dit, perquè crec que si ens emmirallem en aquestes grans ciutats, també veurem com a Londres, des de fa, és a dir, jo fa com 30 anys o 40 anys que vaig anar per primera vegada a Londres, i des d'una distància de 100 quilòmetres a la rotonda, tu et podies moure amb una facilitat extrema i extraordinària per arribar a la City, és a dir, al meoll de l'os. I per arribar a la City volia dir estar, per exemple, a ciutats tan llunyanes o properes com diríem, de Barcelona, com seria Sabadell, Terrassa, Mataró, Hospitalet, no?, que està molt a propet, però parlaríem
Vilanova,
de Vilanova, Sitges... aleshores, amb una facilitat extraordinària per arribar, on havies de treballar, on havies de desenvolupar-te de manera, doncs, o on havies d'estudiar. Aleshores, jo crec que és bo obrir el debat i obrir el meló. El que passa és que trànsit, parlant de trànsit i parlant de pacífic, un trànsit més pacífic, és incongruent. El cotxe no és pacífic. El cotxe és hostil. Aleshores, el que passa és que el necessitem. I sobretot aquells que venim de fora, però el necessitem no només com per ús privat. El necessitem per serveis. El necessitem per serveis tant sanitaris com logístic, precisament per aquesta gent gran que s'ha d'atendre o que han de ser traslladats a un centre mèdic. Es necessiten aquests serveis. Aleshores, si a una ciutat més pensada per la gent gran i pels nens, quan molts hem decidit viure fora, precisament perquè tenim nens i perquè la ciutat no està feta ni pels avis ni pels nens.
Per això
perquè es viu molt més, molt millor fora de la ciutat. El que passa és que, en moltes ocasions, per guanyar-te la vida has de venir a la ciutat, a la gran ciutat, a la gran ciutat com és Barcelona. Aleshores, jo crec que qualsevol millora en millorar la vida de la gent que viu aquí serà molt bona, però també s'ha de tenir en compte què és Barcelona i què suposa la ciutat de Barcelona per tots aquells que necessiten de Barcelona per viure. Perquè sí, sí. És el seu modus vivendi. Aleshores, jo crec que trobar equilibris no és fàcil. A tothom ens agradaria haver de poder-nos moure sense el cotxe. A mi m'encantaria venir en transport públic des de Mataró, que jo sóc de Mataró, perquè tenim un Rodalies que ens ofereix una imatge que, per qui no hagi agafat mai el tren de Sants fins a Mataró, jo li recomano, perquè la imatge que tens de mar, de primera línia de mar, és espectacular.
Jo soc de Mataró, també.
Quan veus sortir el sol, és espectacular. Mm-hmm. És a dir...
És preciosa, sí, sí.
És preciosa. Però fa 20 anys, venir de Mataró a Barcelona, podíem venir amb un semidirecte que arribaves de Mataró a Badalona, si volies. I ara triguem molt més que fa 25 anys. Abans, des de Mataró, per posar l'exemple de Mataró, arribàvem a l'aeroport via directa. Ara no, ara triguem de l'ordre de 3 hores. I en moltes ocasions, i segons quina feina que tinguis, és molt millor viure a Barcelona. No només per la feina, sinó per l'àmbit cultural. Però va en detriment, sí, va en detriment de tenir parcs grans i espais verds com perquè els nostres nens puguin gaudir, i també per pacificar la ciutat de cara a la gent gran. Perquè si ja és hostil per nosaltres, que jo crec que encara som joves, quan surts de casa teva i o et passa una bicicleta, o passa un monopatín, o et passa que ja no saps ni què et passa de vehicle motor, dius, és que és millor a vegades no sortir de casa. Aleshores, pacifisme sí, el que passa és que jo crec que s'ha de fer una injecció molt bèstia, molt important, en el que suposa el poder-nos moure en transport públic, no només els que viviu i teniu la sort de viure en una ciutat tan maca com és Barcelona, sinó també pensant en tota aquesta gent que ha de venir de fora, i que jo crec que no és incompatible haver de renunciar a viure en una gran ciutat com és Barcelona i poder-te desplaçar. Però poder-te desplaçar bé, és a dir, que aquell transport que necessita moure's per logística pugui aparcar. S'han tret una quantitat de zones d'aparcament, també s'ha fet a Mataró, sense possibilitat d'alternativa. I s'han posat uns carrils bici, per exemple, a Mataró, que dius, fantàstic, però aleshores potenciem això, però fem-ho fàcil, que no ens faci por agafar la bicicleta i moure'ns per una petita ciutat.
Els carrils bici es fan precisament perquè la mobilitat en bici sigui segura, no?, i s'estimuli de manera accessible. Fins ara eres un suïcidi.
Segueix sent un suïcidi.
No, ara, si tens un carril bici i si els cotxes ho respecten, si és un suïcidi és perquè els cotxes no ho respecten. Aquí tenim un problema. Que és que, deixa'm només a fer aquest apunt, normalment, ho dic perquè és un argument recurrent, normalment el pitjor enemic dels mateixos vehicles de servei són els mateixos cotxes, que són els que omplen
i que generen embussos, eh, amb un espai
embussos,
extraordinari.
Embussos, contaminació...
Exacte. I acaben dificultant la mateixa mobilitat d'ambulàncies, de serveis auxiliars, etc. Però, en fi, perdona.
Josep Maria, dic, així ja tots tres us heu plantejat, sí, a partir d'aquí entrem en tots els detalls que vulgueu.
Escoltant-vos, perquè els dos heu plantejat temes que efectivament són que s'han de tenir en compte. Però, a veure, permeteu-me, jo quatre coses. Evidentment, hi ha gent, com deies ara tu, jo ja ho sap el Pol, jo he vist fora de Barcelona i sempre que puc vinc amb transport públic. Això ho he dit aquí moltes vegades. Sí, sí. Avui mateix vinc de Sant Cugat, he agafat el ferrocarril i el metro fins aquí a l'estació de Sants i aquí, i escolta, i tornaré amb transport públic i tal. Però, esclar, però hi ha algun dia que això no ho puc evitar. Perquè pues, que jo tinc familiar, la meva mare és una persona gran, que alguna vegada vaig acompanyar el metge, haig de portar el cotxe, alguna vegada he hagut de portar les meves filles aquí, ara ja són grans, però fa pocs anys no eren majors d'edat, els has d'acompanyar. O sigui, hi ha moments que no pots evitar entrar en cotxe. Aleshores, què trobo faltar? A veure, i en relació amb el que ens ha comentat aquesta, el teu convidat d'avui, no?
Uh-huh. Senyor Valdés.
Evidentment, senyor Valdés. Tu apuntaves també, pàrquings i suassoris. No hi ha pàrquings. Hi ha moltes ciutats. Efectivament, la línia internacional i la línia de les grans ciutats és reduir el màxim possible el transport privat a motor, no? I això està molt bé, però, esclar, hi ha moments que això és complicat. I la majoria d'aquestes ciutats que esmentàvem, i moltes altres, perquè realment això ho veus en molts llocs, mira, el mateix Sant Cugat, salvant les distàncies, doncs han organitzat una sèrie de pàrquings dissuasoris, pàrquings als voltants. Tu vas a parques, hi ha autobusos llançadera que van al centre o d'allà pots anar a agafar el ferrocarril. A Barcelona, esclar, això a Barcelona no n'hi ha. No, Hospitalet, Cornellà, esclar, ja entenc que és molt complicat perquè s'acaba Barcelona, tens enganxat Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma... És molt complicat, això, però això ho trobo a faltar. Després, les obres. Sí, aquest any seran... Bueno, escolta...
60.
A veure el timing, perquè, esclar, jo recordo el túnel de Glòries, els anys que ha durat aquesta cosa. A més, ara, intenteu entrar pel túnel de Glòries i veureu si s'ha solucionat alguna cosa d'entrada, de sortida, més o menys. O sigui que, a veure si es compleixen els terminis. Després, l'alternativa, evidentment, és el transport públic, però és que tinguem en compte que aquest estiu, juntament amb totes les grans, la seixantena, pràcticament, d'obres que comentàveu, hi ha dos o tres línies de metro que també estaran tallades. Atenció. Fer coincidir les dues coses, jo no sé si anirà bé. I després, aquí sí, aquí és per acabar, però és que us posaré quatre exemples molt ràpids. Es diu, és que no són, aquest any no serà tan complicat perquè no són vies bàsiques les afectades. A veure, un moment. Aquí, sota el meu punt de vista, hi ha trampa. Hi ha trampa perquè, esclar, vies bàsiques. Mira, jo crec que Aragó, Gran Via, Diagonal, són vies bàsiques. La Diagonal, a partir del carrer Girona, aproximadament, fins a Glòries, com que si estan fent el tramvia, o sigui, la Diagonal no existeix. Una via bàsica, en aquests moments, anul·lada. El carrer Aragó. El carrer Aragó també... A veure, el carrer Aragó hi passava molt, jo. El carrer Aragó, hi ha tres carrils menys si ho relacionem, en fa molt poc temps. Un és carril bici. L'altre és aparcament i contenidors. I l'altre és carril bus. Esclar, aquesta és una via bàsica. Ho ha sigut tota la vida, que evidentment a vegades per la coordinació dels semàfors era semblava un circuit.
Una autopista.
Bueno, però això suposo que corregint els semàfors es podia arribar a un acord. Però, esclar, una via que tenia, em sembla que tenia sis carrils, ara té tres, la Gran Via, tota, des d'abans de la plaça d'Espanya, dos carrils, bus, taxi, a la dreta, i el carril de l'esquerra, que cantonada sí, cantonada no, és obligatori girar cap amunt. Per tant, tres carrils menys reduïts. I la Via Laietana, ja per acabar, la Via Laietana, hi ha un sol carril. I també quan arriba, que si la plaça Sant Jaume, que sigui allà, els taxis... Va, i, evidentment, Barcelona, el vehicle privat és molt perjudicial, però hi ha camions, furgonetes de repartiment, transport públic, serveis, ambulàncies, autocars turístics. El turisme és la primera indústria. Ens agradi més o menys... O ja... El turisme no podem maltractar, tampoc. La primera indústria... Jo és que la meva mare viu a prop de la seva família i vaig bastant per aquelles zones.
Han recuperat
els centenars diaris d'autocars que venen de tot Catalunya a veure les obres de la seva família. clar, els hem d'expulsar, o sigui, hem de fer que els autocars no vagin o que sigui una incomoditat, clar, és que aleshores s'han de contemplar moltes coses. I dir, a mi del senyor Fuentes, això sí que no m'agrada, no, és que no són vies bàsiques, només que les vies bàsiques les heu reduït a la meitat o més.
Jo, mira, agafem l'exemple aquest de Via Laietana, no? Com en general tot l'Eixample. És a dir, totes aquestes vies, l'Eixample mateix, quan es va pensar, la Via Laietana es crea per esponjar una ciutat vella que estava absolutament saturada de gent amb carrers estrets i pocs salubres. I l'hem acabat omplint de cotxes, que són extraordinàriament poc salubres. És a dir, allò que havia de servir com a espai públic perquè la gent en gaudís, es va acabar utilitzant de manera privativa i, a més, amb efectes negatius per la mobilitat, insisteixo, perquè el cotxe és el principal problema per a la mobilitat de la majoria i per a la salut. L'Eixample és el mateix cas. Moltes vegades es sent a dir, oh, és que aquesta reforma es carrega la reforma de Cerdà. Escolta'm, la reforma de Cerdà, quan es va fer, no existien els cotxes. I quan ell crea aquests eixos, els crea amb la intenció de que hi hagi transport públic en el seu centre i molt d'espai verd i per al vianant en la resta, no? També en els interiors d'illes. Va ser l'especulació primer i els cotxes després qui van convertir tot allò en un espai privatiu, insisteixo, ple de cotxes, que dificulta la mobilitat i que genera prejudicis per a la salut. Avui dia, Barcelona és una de les ciutats, aquesta és una dada que poca gent coneix i que hauríem de ser molt conscients, també per quan ens comparem. És una de les ciutats europees amb més volum de trànsit de tota Europa. És a dir, tenim més trànsit. Barcelona la creu amb més cotxes que Londres.
D'acord.
Que la gran ciutat de Londres.
Bueno, s'ha de pagar per entrar a Londres, eh? Hi ha un peatge per entrar a Londres.
Correcte. Bueno, i el que es plantegen aquí també a Barcelona, també es plantegen aquest peatge d'accés.
Ja ho fan a Milà també, és a dir, estem només a l'inici, i això no és només, insisteix, una dèria de Barcelona. Què vull dir amb això? Que no és normal. No és normal que una ciutat amb una decena part de la població que té Londres tingui un volum de cotxes major que el que té Londres. Per tant, aquí ens hi juguem, insisteixo, una qüestió ja només de salut, també d'espai públic, que ha de ser per a la majoria, i, evidentment, això ha d'anar combinat amb altres mesures. Però que és evident que cal reduir aquest espai, jo crec que és indiscutible. Que cal, en paral·lel, fomentar-lo amb el transport públic? Per suposat, per suposat. Ara, també us dic una cosa, no hi ha hagut més transport públic perquè, precisament, aquí ens hem dedicat a facilitar l'ús del cotxe. I el que sabem és que, si tu facilites l'ús del cotxe, el que fa és que, en un termini curt de temps, s'acabi omplint de cotxes, perquè la mesura en la que ho facilites, la gent compta amb això i alimentes un model urbanístic i d'habitatge, que és aquest. És dir, ostres, com hem assumit una cosa que no teníem per què assumir, que la ciutat és un lloc insalubre, ple de cotxes, perillós, on no puc portar els nens a un parc perquè no n'hi ha, etc, me'ls emporto fora de la ciutat. Això sí, com que haig d'anar a Barcelona, treballo, serveis o el que sigui, utilitzo el cotxe, amb la qual encara empitjoro la ciutat, no? Empitjoro la ciutat en busca d'aquell benefici que no vull que tingui la ciutat. Això és molt pervers i ens genera una trampa absurda. Ens genera una trampa absurda que, novament, té el cotxe com a protagonista amb una mobilitat molt ineficient, no? Un vehicle que ocupa molt d'espai que, habitualment, utilitzant molt poques persones.
Cert,
però s'ha de reformar...
A poc a poc.
No, jo li diré un petit matí.
Tenim temps, eh? Vull dir que no.
Per tant, s'ha de reforçar el transport públic, indiscutiblement. Ara, també tinguem una altra dada en ment. Igual que us deia que és la ciutat amb més trànsit de cotxes, el transport públic de l'àrea metropolitana és bo. És bo. Podria ser millor, per suposat. Hauria de ser extraordinari, sí, però no és dolent, i és el que agafa l'enorme majoria de la població. O sigui, l'enorme majoria de la població s'està desplaçant cap a Barcelona o dins de Barcelona, en l'àrea metropolitana, que té un bon sistema, amb un metro que arriba pràcticament a tot arreu, no? Autobusos...
Aquí volia jo parlar amb
tu. Mataró, per exemple, no? Tens una línia d'autobusos de l'empresa Casas que, amb el túnel de Glòries, ha guanyat 15 minuts en el seu trajecte.
No obris el debat meló. És
un debat meló.
Mataró-Barcelona perquè te'l guanyo. No obris aquest meló.
Insisteixo, soc de Mataró, vaig venir...
Sí, sí, però jo te'l guanyo,
Ja dies...
Precisament per això, perquè ara vius tu a Barcelona i jo segueixo visquent a Mataró, te'l guanyo. Te'l guanyo. I et diria quantes vegades falla Rodalies.
No és un tema de guanyar. El que vull dir és que calen reformes que, fixeu-vos, com en el cas del túnel de Glòries, però com moltes altres, prioritzen l'espai públic i fomenten el transport públic. I és aquest l'objectiu que hem de perseguir. Ara, això es fa de la nit al dia? Doncs clar que no. O sigui, com que el cotxe no va convertir-se en el rei de la nit al dia. Han estat dècades, eh? Deia Jane Jacobs, una de les urbanistes més famoses, que res havia destruït més les ciutats que el cotxe. Res, ni les guerres, diguem-ne. Per tant, en les últimes dècades hem fet un procés en el qual li hem facilitat la vida al cotxe. Clar, li hem facilitat tant que fa molt difícil que en transport públic competeixi amb ell, perquè li hem posat autopistes a tot arreu.
Escolta,
i ara, quan volem fer la transició, volem que es faci de la nit al dia. I això, evidentment, tindrà un procés d'adaptació en el qual ens haurem d'acostumar a fer un canvi de modalitat, però que serà en benefici de la mobilitat col·lectiva i de la salut de tothom.
A veure, la rèplica del Josep Maria i l'Imma, també.
Molt breu. Estem bastant d'acord. O sigui, filosòficament, jo estic d'acord amb el que dius tu, però això no es pot fer, també ho has dit, d'un dia per l'altre.
És que no es fa d'un dia per l'altre.
Oh, ja. Però, a veure, aleshores, aquestes mesures i moltes altres que s'han d'anar fent, perquè realment la saturació i el tema mediambiental, si estem d'acord, però busquem una solució pels pàrquings dissuasoris al voltant de la ciutat i, si us plau, si ho fem així tan de pressa i les vies principals, perquè, com deia bé la Emma, has parlat de Londres, mira, que hi ha altres exemples. A Londres tu pots anar amb metro arreu, aquí no.
Aquí tenim molt bona xarxa de metro.
Intenten a Nova York, i a Nova York les 24 hores del dia. No sé l'horari de Londres, ara no el sé.
Amb un metro molt més modern i molt més accessible que el de Londres.
Això sí.
Ho dic perquè a vegades tenim aquest prejudici modern.
Però no pots arribar
amb modern, amb cois molt més nous. Tenim un cert prejudici amb el nostre transport públic que jo crec que a vegades aquí entre nosaltres ens serveix d'excusa per justificar l'ús del cotxe. Però el nostre transport públic de la majoria de la població de l'àrea metropolitana, no et dic si vés de més lluny, però de l'àrea metropolitana, que és, insisteixo, el 80% dels desplaçaments, és bo.
Sergi, he començat fent una declaració de principis, que no és la primera vegada, moltes vegades, i el Sergi testimoni, que jo visc fora i vinc sempre, però sempre que puc vinc amb transport públic, perquè, entre altres coses, és un calvari venir amb el teu cotxe particular, i és caríssim, perquè no pots aparcar gratuït arreu, al lloc pots aparcar a Barcelona, o sigui que ja hi ha un peatge a l'ombra. Però, sisplau, si es fa això, que em sembla molt bé... A veure, la línia 9 està traçada, però tota la franja aquesta de la línia 9, que el túnel està fet però que no hi ha hagut diners per continuar, ara han tornat a reprendre les obres, deixa, per exemple, tota una franja bastant ampla de Barcelona, barris sencers, de Sarrià, que no hi ha. No, o sigui, el metro no arriba per tot. No és dolent el metro de Barcelona, però no arriba per tot, com deia la Imma de Londres. I l'altra cosa és això, a les ciutats, Londres i en moltes ciutats, hi ha algunes vies preferents que tu pots arribar al centre per algunes d'elles. És que aquí, si les principals... Jo crec que es coincidirem bastant. Sí, els principals són Aragó, Gran Via, Diagonal i Via Laietana, i estan així, però, esclar, de les altres i de la meitat.
Intervindré per dir que no puc estar més d'acord amb tots dos, tant amb el Sergi com el Josep Maria Martí, perquè a mi m'encantaria una Barcelona sense cotxes i també m'encantaria poder venir en transport públic amb total facilitat. Perquè si ara obres vies telefòniques i demanes quanta gent, dia sí, dia també, per agafar el Rodalia, té problema, perquè plou, perquè si plou, perquè ha sortit el sol, perquè ha sortit el sol, perquè si t'ha fallat la catenària, perquè si t'ha fallat, perquè hi ha hagut un incident o un accident, també perquè hi ha hagut un accident. És a dir, i això què suposa? Això suposa també una inversió de diners en millorar els nostres transports públics. I suposa una entesa també entre administracions, que no sempre hi és. I aleshores, qui paga i a qui es culpabilitza? Bueno, doncs el pobre conductor o el conductor que al final el cotxe... Escolta'm, al final el cotxe s'ha convertit i és des de fa molt de temps en un vehicle de luxe. I clar, si fem un històric, abans anàvem amb carruatges, amb cavalls, la ciutat no estava asfaltada... Sí, la imatge era millor. Què ens n'hem adonat? No? Amb el desenvolupament, amb la nostra, el món capitalista, que ens n'hem adonat? Que ens estem carregant el planeta. No? Que l'Organització Mundial de la Salut, dia sí, dia també, ens diu, escolta, teniu ciutats molt contaminants. Una d'elles és Barcelona. Molt bé. Aleshores, què hem de fer? Doncs millorar-ho. Clar que sí, i estarem d'acord en millorar això. El que hauríem de trobar, el que crec que és important, i crec que el que s'hauria de trobar, i això depèn de l'administració i de l'interès econòmic que hi posis, és quines són les alternatives per fer d'aquest model que ens està carregant el nostre modus vivendi i la nostra salut, sigui viable. Quines són aquelles alternatives? Perquè n'hi han. perquè n'hi ha, i no sempre, i no sempre,
i no
veritat. Sempre és penalitzar, i no sempre, deixa'm un moment acabar, sí. I no sempre és penalitzar aquell que utilitza el vehicle de quatre rodes, perquè potser és l'única via de venir, perquè t'asseguro que és molt millor poder gaudir d'un transport públic perquè utilitzes molt més, perquè utilitzes molt més. El que no pot ser, el que no pot ser, és que triguis més, i et passa, de venir de Mataró a Barcelona, que agafa un AVE de Barcelona a Saragossa. No pot ser. I això passa. I és inviable.
No, això no passa.
Sí,
no,
això passa.
A Girona, a Tarragona, sí.
A Girona, a Tarragona, sí. I això passa. Aleshores, tu estàs dient... Jo crec que s'ha de validar. Jo crec que s'ha de validar. Jo crec... Escolta, conec l'empresa a cases perfectament. Jo crec que s'ha de validar els problemes que tenim. I una vegada validem els problemes que tenim i els reconeguem, perquè, per exemple, estem comparant ciutats, i jo crec que aquí són persones viatjades i que ens agrada, precisament pel nostre esperit crític i periodístic, viatjar, conèixer d'altres mons, que hem anat pel metro de Londres i hem anat al metro de Nova York. I el metro de Nova York funciona a les 24 hores del dia. No cosa d'aquí.
És antic, ja ho sé que és antic.
Sí, clar que sí, i brut, i és un desastre.
Sempre estem posant exemples que no superen el cas del transport públic.
Molt bé, doncs aquí el transport és perfecte.
No, no, jo no he dit això, Imma, jo no he dit això. Jo el que t'he dit és que has posat dos exemples que dic que ens emmirallem amb ells, i el de Nova York és especialment lamentable, i és un exemple de com no es cuida el transport públic en país diguem, doncs, fortament neoliberals i capitalistes, i el de Londres, que és veritat que té molt bona xarxa, però també és molt més antic i molt menys adaptat, no? El que vull dir amb això és...
Mira, sé perfectament que el de Londres està molt poc adaptat perquè vaig viatjar amb els meus nens i amb el cotxet de bebè ens havíem de moure amb bus, amb autobús. Perquè era... Però jo penso que, mira, que la meva vida és molt maca, és a dir, jo viatjava amb els meus nens, però penso en aquelles persones que van en cadira de rodes, però penso en aquelles persones que van en cadira de rodes a Londres i van aquí a Barcelona. I es troben molts obstacles. I es troben...
més adaptades que hi ha al món.
Gràcies als Jocs Paralímpics, en bona part, coses, eh? Gràcies als Jocs Paralímpics.
Jo estic totalment d'acord en que cal fomentar el transport públic. Si és que això, qui ho pot discutir, això? I que, evidentment, en aquests processos de transició cal compaginar el foment del transport públic amb la necessària restricció.
Per desencallar-vos una mica del punt en què esteu, us ho plantejo diferent. Que una mica ho he tret a l'entrevista amb el Manuel Valdés, que la pregunta és, i aquest canvi, és a dir, tots compartiu que aquest canvi s'ha de fer. Val. A quina velocitat el fem? Bueno, és a dir, per exemple, ara posarem en marxa posarem en marxa obres de manera simultània a Consell de Cent, Rocafort, Borrell i Girona, que són tres carrers, vale, no és la Diagonal i no és la Gran Via, però
són alternatives.
No són carrers menors. És a dir, Rocafort, Borrell, Girona segurament són l'alternativa fins ara per creuar l'Eixample, per exemple, ho dic així grosso modo i ràpid, a Passeig de Sant Joan, Passeig de Gràcia i Carrer Urgell, per exemple, no? Aquestes obres es posen en marxa ara, mes de juliol i agost, i ho hem explicat perquè seran les obres de l'estiu. A l'agost no estaran acabades cap d'elles. És a dir, al mes de setembre, diguem-ne, quan Barcelona torni a la normalitat, hi haurà obres a Consell de Cent, a Rocafort, a Borrell i a Girona. Hi haurà molta gent que dirà, val, anem cap a aquest canvi de model. A aquesta velocitat i tots alhora... Ja sé que el mes de maig hi ha eleccions, diguem-ne, i si voleu entrem en aquest capítol, que és la segona part i que potser explica, diguem-ne, aquest nivell de transformació. Però, mateix, Consell de Cent, Rocafort, Borrell i Girona, alhora calia...
Mira, Pol, quan es van fer les Olimpiades, precisament abans que ho citàvem, vam construir dues rondes enormes...
A quatre anys vista, eh?
Enormes,
Sergi, jo no us faré de tertulià, però...
A quatre anys vista, volia dir que tenies quatre anys, la ciutat pates en l'aire, construint... Dues pedazos d'autopistes.
Completament d'acord.
I això no ens va suposar, jo crec, l'estrès que de sobte ens suposa quan intentem fer un camí invers, jo crec que més beneficiós, que és el de guanyar espai públic. En realitat, és una qüestió molt subjectiva. Per això començava la tertúlia amb aquesta interpel·lació. Perquè de seguida ens sembla molt accelerat en allò que ens afecta molt directament a nosaltres, i a la nostra comunitat i als nostres hàbits. Però en realitat, si tu mires des en perspectiva, és una cosa molt recent que jo crec que s'està fent molt progressivament, molt progressivament. Ens pot semblar molt accelerat perquè estem molt poc acostumats. Perquè fins ara, durant dècades, la tònica habitual era el contrari, era ampliar autopistes, ampliar carrils, fer més espai pel cotxe. Ens hem adonat que això acaba que no té, no té
final. L'efecte Los Ángeles.
Exacte, no té final. Fas un altre carril i després un altre perquè s'atura i després un altre perquè s'atura. Per tant, has de fer el contrari, és a dir, el que et diu, a més, diguem, la ciència, la tècnica, és si tu redueixes carrils, la gent acaba provant alternatives al transport públic i se n'adona de que sí que n'hi ha. I se n'adona de que sí que n'hi ha. Que ha de canviar d'hàbits, que no és la mateixa, no és el mateix comportament que tenia abans, però que és possible. Jo és precisament el que volia reivindicar. En aquest procés de reformes, com quan ho fas a casa, implica un temps d'incomoditat. Però jo no crec que estigui sent accelerat. També hem de tenir una altra cosa en compte. Hem tingut 2 anys de pandèmia, en el qual, aquí com arreu, s'han aturat moltes de les reformes que es podien haver fet més progressivament, no? Però, escolta, més que això no s'acabarà aquí, tampoc. És a dir, jo crec que una de les coses a valorar també és que per primer cop, precisament el que parlàvem de les Olimpiades, estem fent una reforma que no s'acabarà aquí, insisteixo, sinó que seran més anys, com a mínim 4 més o 8 a la vista, en aquesta línia, si és que s'aposta per això, i que a més serà una aposta de ciutat, amb un model alternatiu i diferent. A diferència de les Olimpiades, jo crec que la ciutat, històricament i malauradament, havia fiat molt els seus canvis i les seves transformacions a grans esdeveniments, no? Necessitàvem, semblava...
És l'única manera.
Un fòrum...
L'única manera que l'Estat respongui econòmicament.
I que també nosaltres acceptéssim aquesta reforma. Jo crec que és positiu, i jo vull posar un valor, el fet de que la ciutat, més enllà d'això, decideixi fer una transformació per guanyar la ciutat per a les persones, per recuperar aquell espai públic que durant molt de temps havia perdut, i que a més o més ho faci sense estar pendent, vinculat, d'infraestructures que són alienes, que són per un moment donat, sinó que són per al conjunt de la ciutadania i pel benestar, diguem, i la salut del col·lectiu. Jo crec que aquesta aposta és molt positiva, aquest model és molt positiu.
Però és que jo crec que aquest model no és incompatible amb que Barcelona sigui internacional, amb que puguem situar aquí...
De fet, és una
que és incompatible.
No, no és. De fet, les superilles, la ONU les ha posat les superilles com a exemple d'urbanisme i de pacificació.
Potser podem ser molt agosarats i jo crec que hem de ser-ho. És a dir, quan es parla de millores, hauríem de ser, doncs, escolta'm, a arriscar al màxim. I és que una cosa no treu l'altra. El que passa és que, clar que les transformacions són complicades i són complexes i a vegades canviar la manera de pensar o de veure les coses és el que triga més temps. Però el que jo vinc a dir és que les mesures importants han de venir acompanyades de mesures també transformadores importants, és a dir, i que són possibles i que es poden fer i que hi ha persones que estan pensant, enginyers, arquitectes, pensant en models de ciutats de manera tècnica i es pot fer un model de ciutat sostenible on es pugui viure i que la gent que visqui aquí pugui viure bé i que la gent que vingui de fora, siguin turistes, siguin persones que venen al Mobile World o qualsevol congrés internacional, congressos internacionals de medicina, qualsevol esdeveniment cultural. Som una ciutat molt rica, però l'hem de fer compatible amb moltes coses. El que no pot ser és que ens ofeguem tant els que viviu a Barcelona com els que venim de fora.
Per això,
no hem de ni de criminalitzar uns els que, pobres, han d'estar davant del cotxe allà, que estàs una hora, saps? Una hora i mitja, amb la tensió que suposa, no? Doncs estar amb el cotxe, que a vegades dius, doncs, és que per guanyar... Per guanyar 10 minuts, perquè deies al Josep Maria Martí, no? Pues les situacions familiars. Clar. Si situacions familiars tinguis els pares, tinguis els fills...
Això és la minoria.
I això cal empatitzar. Cal empatitzar amb tothom.
Exacte.
Amb els que viuen aquí i amb els que viuen de fora.
Per això precisament
sembla que a vegades no s'empatitza a Barcelona.
No, el que passa és que això implica un procés de transició en el qual el que estava acostumat a anar en cotxe és precisament el que no empatitza, perquè ara, ostres, ara em costa una mica més. Ara em costa una mica més. Et costa una mica més, Imma, perquè jo m'agradaria portar els meus nens al col·le i que no tinguessin afectacions a la seva salut, com està dient IS Global,
amb això estarem d'acord.
Si jo m'haig d'anar al món rural per tenir salut, al final que acabo és perjudicant encara més la meva ciutat. Per tant, jo vull la meva ciutat sana i saludable. I el que ve en cotxe d'entendre és el que ha d'empatitzar amb la salut de la majoria, també la seva, ojo, perquè a ell també li afecta, en què si busca alternatives que n'hi ha, o si
es restringeix l'espai del cotxe és perquè guanyem tots.
Josep Maria,
aquesta... amb això també hauríem de parlar, amb això últim que has dit. Si, repeteixo, amb filosòficament estem d'acord tots, però, a veure, algú ha parlat del tema cultural. No sé qui dels dos, un sembla que has dit, s'ha de venir a vegades... Esclar, és que si vens aquí a la nit perquè vols anar al Liceu a veure una òpera, perquè anar a l'òpera, o un concert...
Aquest és el problema,
un concert, no, perdona, hi ha dies, no, hi ha molts dies que no tens horari nocturn.
Segons ell, no pots venir al Liceu. No, al Liceu no pots venir.
Sergi, això era una petita prèvia. No, no, sisplau, deixa'm acabar, que és molt breu. Això era una petita prèvia que he introduït ara. No, el que vaig a dir, que és un tema nou, o sigui, no tangencial, relacionat, evidentment, en el 92, serà molt breu, en l'any 1992, bueno, els anteriors, hi havia un consens, a part de la il·lusió ciutadana, pel tema dels jocs, hi havia un consens ciutadà. Jo, amb el tema de les Illes Verdes, deixa'm acabar, sisplau, sí. Jo no acabo de veure que hi hagi hagut tant consens ciutadà, la gent encara ben bé no sap. I després resulta que jo llegeixo, que jo no hi entenc d'urbanisme, però llegeixo arquitectes renombrats, urbanistes, a Cevillo, Josep Anton a Cevillo, que va ser, perdona...
L'autor del tambor de les glòries.
Només, sisplau, acabo. Va ser el cap de l'urbanisme de la ciutat de Barcelona. Ha presentat una denúncia, i no és l'única. Repeteixo, arquitecte, gent... Llavors, esclar, això és una gran diferència amb el 92, trobo jo. No només aquesta denúncia, i que la fa Joan Anton, Josep Anton o Joan Anton, bueno, a la Cevillo,
sí.
I altres. I realment, el consens ciutadà que hi havia, 92, que la gent va aguantar 2, 3, 4 anys perquè es fessin les rondes i moltes altres coses, clar, ara jo no veig que hi hagi hagut una campanya prèvia d'això. I bueno, poso això sobre la taula, també.
I Glòries és un punt, per exemple, Glòries és un punt no resolt. I és un punt d'accés a la ciutat.
Insisteixo. Tot és relatiu.
No, és un punt no resolt, perquè continua sent molt caòtic, potser pels veïns, pel soroll, aquesta part del túnel perfecte, però és un embut. És a dir, és un embut per on han d'entrar milers de persones i al final quedes allà aturat i dius, quina és la solució? No, jo no la tinc. És a dir, jo no la tinc.
El Sergi replica, però, per exemple... A través de Twitter, oients, per exemple, el Martí diu, bé fer la ciutat per les persones, falta visió sistèmica, diu, els carrers de l'Eixample eren de doble sentit el 1940, els vam convertir a sentit únic 4 carrils l'any 70, ara en volem deixar un, calia retornar al doble sentit a alguns carrers, diu ell, i alguns que quedessin sense circulació, per exemple. No sé si seria la solució, però vaja, que també hi ha oients que s'hi estan expressant. I per cert, ara hi anirem, però perquè quedi dit... mentre estem fent aquesta tertúlia, aquest matí us hem explicat que Ryanair avui tornarà a fer vaga. Uh-huh. A aquesta hora del matí, i només són les 9:40, ho dic perquè en horari aeroport i la quantitat de vols que hi ha a les 9:40 encara és molt d'hora, ja hi ha 8 vols cancel·lats, 8 vols cancel·lats, una quinzena de vols més que van amb retard, hi ha unes cues importants als mostradors de Ryanair, com és evident, de persones que voldran intentar ser recol·locades, de persones que voldran intentar reclamar que els retornin l'import dels bitllets, i veurem el dia cap a on va. Això és la primera jornada de vaga de Ryanair que en torna a fer d'aquí al cap de setmana, una altra vegada. Al cap de setmana s'hi suma EasyJet. I de moment, a aquesta hora, d'un dimarts, és que és 12 de juliol, ja, estem plena temporada de vacances, 8 vols cancel·lats i una quinzena amb retards a l'aeroport. Ara ja anirem, però que quedi dit, 9:42, aquesta és la situació a l'aeroport. Sergi, que he agafat aire, has vist? Més embussos.
No, a veure, lligant amb algunes de les puntualitzacions que heu fet, tornem a lo mateix. Glòries és un punt no resolt. Doncs, novament, depèn com ho miris. És a dir, si tu mires com estaven abans i com estan ara els autobusos, estan clarament millor. Els autobusos han guanyat, precisament els que venen de Mataró i de tot el Maresme, han guanyat entre 10 i 15 minuts per accedir al centre de Barcelona. Per tant, el transport públic col·lectiu, que menys contamina i que menys ens facilita la vida, és el que ha sortit beneficiat. És un punt que abans no estava resolt i que ara sí que ho està. Des del punt de vista del peató, carai, hem guanyat un espai extraordinari, verd, no?, que és un lloc per anar amb la família o amb les persones.
Ho serà.
Estan obres, clar. Però ja tenim una clariana verda extraordinària.
Obres.
Clariana verda...
No.
Sí, és que clar, quan vols millorar has de fer obres, no? Això a casa ens passa.
Jo quan han durat aquesta
casa, deixa'm...
Però quan han durat?
Quan... Sí,
exacte, quan
sí, altres coses perquè el govern Trias, que va ser qui les va iniciar, va acabar generant una licitació extraordinària. Ho dic perquè també siguem conscients, de fet això, quan parlaves precisament de la manca de consens, doncs mira, el Túnel de Glòries és govern Trias, amb una amplíssima majoria que inclou el PSC, que inclou, acaba incloent Iniciativa, els Comuns, que acaba incloent Esquerra, per tant, una infraestructura com aquesta, que encara estem discutint aquí si és encertada o no, amplíssima majoria, que jo crec que amb resultats...
Van a canviar
no des del
projecte,
punt de vista,
no?
Insisteixo, des del punt de vista del cotxe és un punt no resolt. És que el cotxe, insisteixo, té poca solució. Perquè al final, si tu facilites l'ús del cotxe, l'únic que fas és estimular-lo i, per tant, acabes col·lapsat igualment. Per tant, des del punt de vista del transport públic, que és l'alternativa que hem de donar, i des del punt de vista del peató, jo crec que és un èxit bastant evident. I des del punt de vista del consens, ho citava abans, igual no
sense ciutadà, no polític,
la ONU, quan dèiem, no, els tècnics han de pensar com ho fan bé. Doncs escolta'm, Nacions Unides ha posat les superilles com un exemple. És una referència internacional al qual moltes altres ciutats s'han dirigit a Barcelona per dir què esteu fent, com ho esteu fent, ens agrada, ens ha arribat poques polítiques públiques. Ho dic sincerament, jo soc politòleg, diguem-ne, i una mica d'això sí que m'ho he mirat. Poques polítiques públiques han tingut una transcendència internacional. El New York Times, en plena pandèmia, deia, el New York Times deia, o sigui, citava
directament,
que un article, ho recordo, perquè em va impactar, què puede aprender Nueva York de Barcelona, se titulava. A qui es referia? A les superilles. És a dir, allò que podia aprofitar, i de fet, Nova York, fins i tot Nova York, el paradís de la mobilitat privada, està pacificant carrers, està fent superilles a Manhattan mateix. No?
Fet allò de la línia de tren aquella.
Què podem aprendre nosaltres de Nova York? Està clar, si som tan perfectes, mai millorarem tampoc. Escolta, quan fa reformes a casa, quan fa reformes a casa, també potser tens una alternativa. I tens la casa dels pares on pots anar, la casa dels avis o un apartament, o pots tenir alguna habitació, però tens una alternativa. El que no pot ser és no tenir alternativa.
Van construir les autopistes o les rondes? També era incòmode. I no recordo que llavors diguéssim, no, aturem-les, que és
que les coses són incòmodes, per millorar, perfecte.
Però ja està.
La qüestió és si no milloren.
Ciutadà, no administratiu.
Aquí anava. Deixeu-me acabar amb això. Per millorar, jo crec que és evident. De fet, tots estàvem d'acord en que la línia era aquesta. Per tant, estem d'acord. És positiu. Les reformes que s'estan fent a Barcelona van en la bona línia. Punt 2. Consens polític. Escolta'm, insisteixo...
Ciutadà, hi ha una majoria... polític. Jo t'he parlat del ciutadà. La gent el 92 estava il·lusionada.
La manera de mesurar aquest consens ciutadà és, en bona mesura, pels seus representants polítics. I hi ha una majoria...
Aquí fas una mica de trampa.
A mi, que la Cevillo, que va ser el gran promotor, precisament, del tambor aquell, que l'únic que feia és abocar més cotxes i que s'ha acabat demostrant un desastre, no m'estranya. Però d'arquitectes, insisteixo, de tècnics, Nacions Unides mateix,
sempre n'hi ha d'un
posant com a exemple internacional.
Els ciutadans de Barcelona... No vull contradir-te tot, però a la ciutadania de Barcelona... jo no li veig el mateix entusiasme que el 90. Jo me'n recordo el 92.
Alguna part, però això és inevitable. És a dir, no hi ha res que tingui una unanimitat.
Sí que és veritat que, des d'un punt de vista polític i ciutadà, aquestes obres tindran una molt bona oportunitat de ser validades el mes de maig, diguem-ne. Perquè sí que és veritat que entrem, diguem-ne, en aquesta situació transformadora de la ciutat, que això sí que el mateix Valdés ho reconeixia, diguem-ne, que potser la quantitat d'obres d'aquest estiu no era de les més importants, perquè hi havia hagut estius amb fins a 100
imagina't,
obres a l'hora a la ciutat de Barcelona.
Per tant...
Però sí que és veritat que segurament és de les obres que tindran un major impacte a llarg termini a la ciutat. I que, fruit, jo crec que porteu 50 minuts discutint-vos, i vull dir que és evident, que és bastant evident que és un tema que em sembla que desperta un cert interès,
però,
i que des d'un punt de vista polític
al final...
els ciutadans de Barcelona...
Clar, perquè és que ens afecta directament a tots.
No, però, sembla meravellós,
no només això. El que et diu l'experiència, més enllà dels vots, el que et diu l'experiència és que al final aquestes coses acaben sent irreversibles perquè la gent les acaba valorant extraordinàriament. Ara, quan parlàvem d'això, me'n recordo del tramvia. El tramvia, avui ningú es plantejaria eliminar el tram baix o el tram bassos. Quan es va crear... Quan es va crear... Bueno, l'extrema dreta,
no
potser. L'extrema dreta, potser.
Ningú, ja algú el trobaria.
Però si l'utilitzen, si és un dels transports més utilitzats, si ha vertebrat el Besòs i el Baix Llobregat d'una manera extraordinària, si ha facilitat precisament el transport públic, avui no ho discuteix ningú. Quan es va crear, me'n recordo, polèmiques i debats, també que si la gent no estava acostumada, que si accidents de cotxes amb el tramvia, avui dia ja és una cosa absolutament normalitzada, que també novament va en la línia de la major part d'Europa. Jo crec que amb això passarà igual que a Portal de l'Àngel, ja ningú discuteix que tornin a passar els cotxes. Doncs quan gaudim d'aquest espai públic, d'aquest espai ben recuperat per la ciutadania, i veiem com a particulars que
tenim alternatives, que moltes de les coses podem continuar arribant en cotxe, perquè el cotxe, diguem, seguirà sent un vehicle imprescindible en molts casos, i que no passa res, sinó que hem guanyat, doncs...
Però deixa, com deia la Imma, deixa vies...
Si ja n'hi ha.
Si, home, preferència. Si, ja n'hi ha, que les han fet trampa. Ja,
no, home, no,
el carrer Aragó, li han reduït, perdona, el carrer Aragó li han, reduït tres carrils.
Això estem d'acord.
A la Gran Via també. Sí, però si ho fa simultàniament a totes les altres obres, al setembre, amb la tornada escolar, al caos.
Al setembre hi haurà obres a la Diagonal, hi haurà
obres a la Lleta.
Ciutadans que no tenen temps per sortir al carrer a queixar-se.
Al setembre us veureu
i ja us...
Josep Maria, torna el mateix. És progressiu, és un moment. És a dir,
no és un moment, no és un moment. Hi ha situacions que no tenen anys. No,
la Glòria s'ha durat anys.
Clar, exacte, per exemple, aquest punt.
Això és molt recent, aquesta intervenció és recent, i això implica un procés de transició, torna el mateix.
Sí,
ara, ara ens sembla el caos. Igual que com el tramvia deia abans. Quan tu fas aquest canvi, sembla que tot és un caos. Amb el temps, la gent se n'adona que hi ha alternatives o de que encara pot arribar en cotxe quan ho necessita, etc etc, i es normalitza la situació. Això no ho dic jo, ho diu la tècnica, s'ha fet en altres ciutats, i en realitat a Barcelona, que tenim, insisteixo, més cotxes que a Londres o que a París, és imprescindible i acabarà repercutint positivament. Ja veureu com els eixos verds s'acaben.
Al setembre en parlem.
No, Josep Maria, aquesta...
D'aquí 5 anys o 10 anys, estaria bé tenir una altra vegada d'aquest debat.
Parlem d'aquí 2 anys.
D'aquí 10 anys, d'aquí 10 anys, ja...
I al setembre...
Anem a parlar de glòries, també.
Perquè, clar, d'aquí és com tot.
Sí, tens raó.
Quan tu fas una infraestructura no pots valorar-la quan encara no s'ha acabat. Valorem-la com portal de l'Àngel. Si l'haguéssim valorat en aquell moment, estic segur que tots els cotxes haurien dit: ostres, això és un caos, això no sé què, matarà el comerç. Des de preguntar a la portal de l'Àngel si matarà el comerç o si serà un caos. És a dir, necessitem temps perquè les coses es valorin. I el que ens diu l'experiència és que tota pacificació s'ha quedat. Tota pacificació, tota recuperació d'espai públic, perquè la gent ho valora, perquè la gent que va en transport privat se n'adona que hi ha alternatives i acaba quedant-se i millorant la ciutat.
Agafeu força. Jo d'aquí 2 anys no sé, no em veig incapaç de dir-vos... Poc al setembre en parlarem. Poc al setembre n'haurem de parlar, Sergi de Maia. Sí. Vaticino que crec que sí. Escolta'm, agafem aire, fem una pausa per velocitat molt breu i us he de reconèixer que avui no ho tenia previst, però tinc ganes que parlem de l'aeroport de Barcelona i del que està passant i del que va passar aquest estiu i, evidentment, també del debat de política general que comença d'aquí a 2 hores al Congrés dels Diputats. Publicitat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Sortir dades de tema més que jo crec que ens estaven escoltant. El nombre de viatgers al metro de Barcelona va créixer un 48% fins al mes de maig. No vol dir que la gent tingui moltes ganes d'anar en metro, com que la comparativa és l'any anterior, que veníem de la pandèmia i pràcticament no hi havia usuaris al metro. De fet, tot i aquest augment, que és molt, 48%, a dia d'avui encara estem pràcticament un 10% per sota dels nivells d'ús que hi havia del metro de Barcelona el 2019. És a dir, el transport públic és evident, i jo crec que això sí que té a veure una incidència directa amb la pandèmia, mascaretes, etc. La gent va deixar de fer servir el transport públic i, de moment, no hi acaba de tornar, com a mínim el metro de Barcelona. Dic el metro perquè, com que ha sortit bastant a la tertúlia de si teníem metro més o menys bo, si arriba o no arriba, doncs encara avui, a data d'avui, l'ús del metro, amb dades d'aquest matí, és un 10% inferior al que era abans de la pandèmia, i aquí sí que el transport públic en general té una assignatura pendent molt important, que és la de recuperar la confiança de l'usuari, i jo crec que va més enllà, diguem-ne, del simple fet de l'ús habitual, sinó fins i tot des d'un punt de vista de la percepció de seguretat. Ho dic perquè que aquesta notícia coincideixi avui amb aquesta crida de la Unió Europea a posar aquesta quarta dosi de la vacuna pels nivells de contagis que hi ha, segurament les dues coses vistes juntes al mateix dia no anima a pensar que hi hagi una recuperació ràpida dels nivells d'ocupació del transport públic. I això no té a veure, crec, que no té a veure amb la mobilitat, sinó que té a veure amb la postpandèmia, per entendre'ns, però vaja. 34.000 milions de persones, estava arrodonint la xifra, són 33.936 milions de persones, que és una borrada de gent, han fet servir el metro de Barcelona fins al mes de maig, és a dir, els primers 5 mesos de l'any. Queda dit, per tant, però veure, com que la xifra quadra una mica amb el que estàvem parlant, doncs que aquí estem, diguem-ne, enmig d'aquest debat sobre si més o menys transport públic, hi ha aquesta realitat, que és que la pandèmia ha tret gent del transport públic. No us ho demano. Bueno, si teniu una recepta, me la dieu, perquè clar, el que no tinc clar és com recuperar aquesta gent. Jo això també,
no,
també
jo crec que
ho diré, perquè no crec que tingui a veure amb posar més metros o posar més servei o posar, sinó que té a veure de la relació històrica de la gent amb el transport públic i el trencament que suposa la pandèmia en molts dels nostres hàbits, i que veurem fins a quin punt s'aconsegueix recuperar.
No, jo anava en la línia que tu deies, és a dir, jo crec que això és bastant efecte de la pandèmia, que es va reduir
a mínims l'utilització del transport públic, la mobilitat de tothom, en definitiva, no? Però, i després ha costat de recuperar-la. El transport públic és massiu, no? Juntes amb altres persones, el transport privat, doncs, per definició, acostumes a anar tu sol, que és un altre dels problemes, diguem-ne, no? Que ocupes molt d'espai per transportar-te tu sol. Però, en definitiva, això, en temps de pandèmia, doncs, ha generat recança. Ha generat recança. El transport públic has d'anar amb mascareta, el transport privat pots anar com vulguis, no? Tot això jo crec que ha generat dificultats. I després, segurament, ha fomentat un cert canvi d'hàbits, que és el que parlàvem abans. És a dir, si amb aquestes condicions, no?, en aquest context, hi ha gent que ha dit, ostres, doncs deixo d'agafar el metro, l'autobús o el que sigui, o les rodalies, i provo d'anar en cotxe, aquests canvis després costa fer-los a la inversa, en qualsevol sentit. No? I per això, precisament, a vegades és una qüestió de provar, de provar i de facilitar un sistema o l'altre. Un s'ha dificultat per raons pandèmiques i l'altre s'ha acabat facilitant, s'han tret els peatges, etcètera, etcètera.
No, no, jo volia afegir una cosa que, a més, estrem d'acord, Sergi, ja veuràs.
Jo trobo que per estar d'acord no parlem de discutir, no, ja està molt bé. Estem d'acord, però... Escolta, per això,
no, jo he conduït per Los Angeles. Uh-huh. I és un desespero.
O sigui,
et pots tirar per allà, aquelles autopistes de Chicago,
sí,
la porta
també.
I et tires dalt a baix. I realment és una cosa que... No, per què dir-ho de Los Angeles? Perquè es diu això de l'efecte Los Angeles. Com més carrils fas, sí, s'ha demostrat, i allò és l'exemple més extraordinari, més s'embossen, més gent agafa el cotxe, més s'embossen. O sigui que hi ha molta gent que diu i comenta sense pensar-ho gaire, no? Això, el que han de fer, les rondes, ampliar-ho, un o dos carrils... No, aquesta sí que segur,